Bé, és un goig presentar el doctor Francesc Gràcia, catedràtic de Prehistòria de la Universitat de Barcelona. És un home de molts interessos i en tots ha aprofundit molt. Primer com a arqueòleg, ha treballat... No sé.
Se sent o no? És que abans se sentia molt.
Pues pasa a este, así que se pasa a este y ya está.
Bé, com a arqueòleg ha excavat importants jaciments i els ha difós molt bé, com la Moleta del Remei, i s'ha distingit com a protohistoriador, especialista en els ibers i en la guerra. En la guerra vull dir estudiós de la guerra. I sobretot aquests tres temes té llibres importants i ha participat en molts altres, però en Francesc Gràcia, en el canvi de mil·lenni, ha canviat una mica els seus interessos i ha passat a convertir-se en un historiador de la prehistòria amb obres fonamentals i estudis molt interessants, com ha estudiat, per exemple, l'utilització de presoners de guerra en les excavacions del primer franquisme a Empúries, o la depuració del personal del Museu Arqueològic de Barcelona. I després ha publicat, en els últims anys, ha publicat un reguitzell de llibres que, si un és interessant, l'altre encara més. La correspondència entre Lluís Pericot i Pere Boix i Impera. És coautor d'un llibre sobre la Universitat de Barcelona, molt interessant. Un llibre imprescindible, que jo penso que hauria d'haver llegit tothom, que ha publicat en Josep Maria Fullola, és el Sueño de una generación, sobre el creuer dels estudiants universitaris de l'any 33, que no té desperdici. Després, l'arqueologia durant el franquismo, que ha fet les delícies del gremi, perquè s'expliquen tots els intrínculis de les oposicions a la Complutense, que va guanyar Don Martín Almagro, i s'aprèn molt sobre l'època, també. Una biografia de Pere Boix i Impera, considerat un dels pares de la prehistòria catalana. Arqueologia i política, sobre la gestió de Don Martín Almagro en el Museu Arqueològic de Barcelona. Lluís Pericot, prehistoriador entre dues èpoques, un llibre magnífic, amb una quantitat d'informació impressionant. Sobre Girona s'aprenen moltes i moltes coses, sobre la Girona de la joventut i de Lluís Pericot. És un llibre que m'ha agradat molt i molt. I també té altres interessos. Amb Glòria Monilla ha publicat Salvem l'art, la protecció del patrimoni cultural durant la Guerra Civil. O un estudi sobre l'Institut Arqueològic Nacional i també el Tesoro del Vita, que aquest és un llibre que, en fi, no ho és, però pot ser una novel·la, quasi bé una novel·la, seria un best-seller, i l'única cosa que passa és que és veritat, no? Els avatars d'aquest increïble vaixell carregat amb el tresor de la República i el seu periple i el seu destí. És un llibre apassionant. Bé, us deixo en Francesc Gràcia, que ell sí que us parlarà d'historiografia.
Molt bé, moltíssimes gràcies, benvolgut Narcís, per la teva presentació. De fet, vull començar agraint la invitació que m'ha fet a l'Institut d'Història de Girona per venir a xerrar sobre la historiografia de la prehistòria a Catalunya. De fet, venir a Girona és sempre un autèntic plaer, donat que personalment, i pensava quan sentia parlar amb en Narcís fa un moment, doncs jo vaig ser el primer dels barcelonins que allà cap a finals de la dècada dels 70 es van dedicar a venir a excavar a Girona, en el moment en el qual pràcticament ningú hi pujava perquè hi havia una nova metodologia. I el que ha comentat en Narcís és absolutament cert, és a dir, aquí a Girona es va començar en aquell moment de mitjans dels 70 doncs a treballar amb la metodologia de la plasma roc, de la triple coordenada o els quadres de metre per metre per dur a terme les intervencions arqueològiques, però no només amb el paleolític, És a dir, jo recordo haver excavat una cosa que avui en dia ens pot posar els cabells de punta, com és, per exemple, el barri helenístic de la Ciutadella de Roses, que s'excavava amb metodologia de metre per metre, amb talles de 10 centímetres, amb la sempre benvolguda i estimada Aurora Martín, o bé al Puig Castellet de la Fonollera, perdó, al Puig Castellet de Lloret de Mar i a la Fonollera, a Torroella de Montgrí, o amb l'Enriqueta Pons excavava un clot ibèric i un jaciment del bronze final 3B, Mayacú, en també amb aquella metodologia, és a dir, talles de 2 centímetres i registrant tot amb paper mil·limetrat, tots els materials, amb les coordenades, etcètera, etcètera, cosa que avui en dia, evidentment, seria impensable. Però també és ben cert que, veient el tema del qual ens parlarà el doctor Noia demà, recordo haver estat present en la primera excavació a la Vila Romana de Vilaua a Banyoles, en els quals es va introduir aquí el mètode Harris, cosa que els que han fet arqueologia saben bé què és, però jo tinc aquesta visió d'en Simon Kay darrere d'una carrera, desesperat intentant quadrar els números que tothom li anava demanant des de les diferents àrees obertes per veure quin és el número que s'havia de donar en aquelles primeres fitxes. Per tant, és un autèntic plaer. En aquest sentit, jo el que els parlaré avui és de com es va anar organitzant la visió interpretativa de la prehistòria a Catalunya en aquest període que cobreix els tres primers quarts del segle XX. De fet, diguem, en aquests moments, quan treballo sobre aquests temes, doncs analitzem dues línies d'estudi. Una és l'anàlisi de l'organització de la recerca, cosa a la qual he dedicat diferents estudis i que avui no en parlaré, i la segona, que sí que parlaré, és l'anàlisi de les corrents interpretatives. I en aquest sentit, indicar-los també que n'hi ha dos nivells diferents d'estudi. Un, que és el nivell que s'ha de tenir en consideració però que és incorrecte, en el meu punt de vista, que és l'utilització de les fonts orals i les fonts escrites de caràcter secundari, bàsicament memorialístiques, etc., que no donen una informació precisa i exacta del que de veritat ha de ser l'anàlisi de com ha esdevingut l'estructuració del que és la forma d'analitzar i de presentar els resultats de la nostra ciència de la prehistòria. Ens basem fonamentalment en l'anàlisi de la font documental primària, el que s'anomena la SEPRE, que és aquesta informació procedent d'arxius, procedent de fonts documentals, que és el que ens permet analitzar correctament, com dic, diguem, de com s'ha d'anar configurant l'anàlisi de la forma de construir i d'interpretar la nostra ciència. L'element essencial és, en aquest sentit, el que anomenem el control del relat. El control del relat que, de fet, des de mitjans del segle XIX fins al final del franquisme, s'ha dut a terme des d'una perspectiva primer positivista i, en segon lloc, neopositivista, desenvolupant les tesis del que podem anomenar les corrents historiogràfiques, en el cas de la prehistòria, historico-culturals, i també les corrents teòriques de l'arqueologia racial que es desenvolupa en Europa i Estats Units a la segona meitat del segle XIX i la primera meitat del segle XX. En aquest sentit, diem que tenim aquí un text, que és un text d'en Pericot, en el qual s'indica com veia ell, i estem parlant d'una persona que en aquest cas, tot i que va ser un dels catedràtics franquistes, sí que podem dir que per la seva forma de pensament sí que té un substrat liberal pel que fa referència al seu pensament social, ideològic i fins i tot polític, tot i que diem-ne no deixa de ser membre del que podem anomenar historiadors del règim, doncs indicant aquestes qüestions. No? La història tal com s'ha fet i s'ha ensenyat fins fa poc temps és molt parcial i és d'una limitada visió. És el que podem anomenar una petita història. Fins i tot moltes de les vegades en què s'ha cregut que es feia una gran història. Ha estat una recreació d'erudits o simplement d'aficionats amb arguments per moralistes, polítics o patriòtics o patriotes. És clar que per alguns i per uns altres que vam cercar una pura delectació amb allò que és la història, no sempre es pot donar. La norma, l'elecció moral, l'argument polèmic és amb molta freqüència deformat. Els hi basta i els sobra amb una petita història. De fet, en bona mesura, el que es va construir per la interpretació de la prehistòria a la península ibèrica no només des del 1900, sinó des de la segona meitat del segle XIX, és el que podem anomenar avui en dia com a petita història. És a dir, és una estructuració de caràcter cronocultural en la qual el que s'intentava analitzar no eren les estructures socials, ideològiques o polítiques de les comunitats objecte d'estudi, sinó simplement la seva distribució territorial, aplicant, com veurem ara, models de procedència a Alemanya, i a partir de la definició del concepte cultura que ja ens venia des d'Oscar Montelius i d'en Gordon Child, doncs definia el que són les tipologies materials característiques d'aquestes diferents fases d'ocupació i expansió territorial, utilitzant els elements clau que ja es van configurar a partir de finals del segle XIX amb l'escola escandinava de prehistòria, amb el que anomenem els fòssils directors, els jaciments tipus, les cronologies tipològiques o cronologies tancades. Però aquesta qüestió s'ha d'entendre que, diem-ne, té com a element essencial el fet de que aquí, a la península ibèrica, va existir sempre, durant el període del segle XIX i també durant el període del segle XX fins a la difusió del que són les bases teòriques de la nova arqueologia a finals de la dècada dels 70 i sobretot al principi del segle dels 80, amb la definició del que és l'anàlisi processual i posteriorment l'anàlisi postprocessual, doncs ha existit un predomini de la història com a la ciència teòrica sobre la recerca arqueològica que en molts casos, i lamentablement per alguns col·legues, encara a l'actualitat continua sent una tècnica, continua sent un element metodològic en el qual obtenir informacions que posteriorment seran analitzats des del punt de vista de la història. Com una altra fase d'en Pericot, los restos arqueológicos apenas se'ns serveixen quan tractem de penetrar en l'estudi de la vida social, política i religiosa dels pobles prehistòrics o primitius actuals. Evidentment això és fals, perquè qualsevol objecte té una part tangible i té una part intangible, que són els processos ideològics que han determinat la seva forma de fabricació, la seva forma d'ús, la seva forma d'amortització. És un element intangible, però que és un element essencial en el moment del seu estudi. I, com dic, això és el que s'ha començat a treballar a partir de la dècada dels 80, de forma generalitzada. Per què aquestes persones, diem-ne, desenvolupaven aquest tipus d'idea? Perquè, de fet, és el tipus d'idea que es va estructurar ja a la península des de mitjans del segle XIX, quan el debat principal estava en la discussió entre creacionistes i evolucionistes a partir de la introducció de les tesis darwinistes. I en aquest sentit, per exemple, diem-ne, com a precedents del que després veurem amb alguns investigadors, el cas d'en Pericot, de l'Almagro o del mateix Boix i en Pere, hem de fer esment, per exemple, a un reial decret del 15 de novembre de l'any 1854, quan el ministre de Foment, en Francisco de Luxán, Miguel i Romero, va reorganitzar les comissions provincials de monuments, en el qual va indicar en el text del decret que la importància d'aquestes comissions era establir la línia filogenètica inalterada des del passat més antic fins al present. Una idea que posteriorment podem veure amb diferents autors, tant historiadors com a primers prehistoriadors i arqueòlegs, però en aquest sentit a mi m'agrada fer esment a dos textos que són del polític Antonio Cánovas del Castillo, que també es va dedicar a fer historiador i va arribar a ser president o director de la Real Acadèmia de la Història. Té un text molt interessant de l'any 1882, Discurso sobre la Nación, que va llegir amb el fòrum més liberal de l'època, que era l'Ateneu de Madrid, en el qual doncs, va identificar un element essencial per definir el concepte de nació. I per en Cánovas del Castillo, el concepte bàsic per definir el que és una nació és la llengua. Una llengua definia l'existència d'una nació. Evidentment, més d'un de vostès ja ha fet el link mental i ha analitzat això des d'una perspectiva presentista. Evidentment, en Cánovas del Castillo estava pensant en la nació espanyola, el predomini del castellà, però també pensava i donava carta de naturalesa a la unificació alemanya que s'havia produït pocs anys abans, indicant justament que aquesta unificació era el resultat d'una mateixa llengua i una mateixa cultura. Per què trec a col·lació amb en Cánovas del Castillo, amb aquest text, o bé amb el posterior de l'any 1889, que també trobo que és un text molt interessant, que és la seva rèplica en el discurs d'ingrés a la Real Acadèmia de la Història del primer, entre cometes, prehistoriador del segle XIX, que és en Vilanova i Piera, perquè en ell va incluir elements tan interessants com, per exemple, indicar, cito textual, nuestra historia nacional que investigará la arqueología histórica, va fer referència als individus del passat prehistòric que ja tenien por patria a Espanya i va fer un element, una referència molt interessant al desenvolupament, anàlisi i interpretació dels primers jaciments paleolítics de l'àrea de Sant Isidre, que després s'extendran cap a la zona de la vall del Manzanares, que van ser un dels, diguem-ne, i són encara avui en dia un dels principals jaciments per analitzar el paleolític a la zona central, en el qual va qualificar a les persones que hi visqueren en aquests jaciments com a madrileños primordiales i anònimos. És una construcció, evidentment, una construcció de caràcter identitària, fent servir la prehistòria i l'arqueologia com una forma de refermar un discurs ideològic i polític. Això ens porta a les beceroles del que és la construcció interpretativa de la prehistòria aquí a Catalunya. Per què? Doncs perquè durant la Renaixença i el Noucentisme es va dur a terme la construcció d'una identitat nacional. I aquesta identitat nacional no només va començar per en Lluís Domènech i Montaner, que va definir aquest concepte de que els pobles es poden, diguem-ne, reconèixer a partir de la història que està escrita en els seus monuments, sinó perquè en el text fundacional del que és l'organització interpretativa del catalanisme polític, la Nacionalitat Catalana d'en Prat de la Riba de l'any 1906, però que té un precedent molt interessant de l'any 1899, amb un discurs davant del centre de Sabadell, en el qual en Prat de la Riba va començar a fer la construcció d'aquesta nacionalitat catalana utilitzant el passat, utilitzant el concepte de la recerca arqueològica i utilitzant el concepte de les fonts escrites. En concret, en la nacionalitat catalana és molt interessant resseguir tots aquests préstecs de caràcter cultural que va treure d'obres que en aquell moment eren poc conegudes, però que demostra fins on arribava, diguem-ne, la seva penetració en el coneixement del passat. Bàsicament, ell va treballar molt per la configuració del que és el passat originari de Catalunya i les seves arrels des del punt ideològic i cultural, social i polític, el que arribarà a indicar la primera dena de la catalanitat que ens porta fins al present, utilitzarà l'hora marítima d'Avié, un text, diguem-ne, compaginat de forma definitiva al segle IV després de Crist, però que avui en dia entenem que té uns precedents probablement amb un derroter fenicio-púnic del segle VI abans de Crist. I en Prat de la Riba va definir això, va definir aquesta idea de la ethnos ibèrica, una nacionalitat ibera que s'estendia des de Múrcia fins al Roine. Era la primera dena de la història que ens ha deixat de veure la cadena de generacions que han forjat l'ànima catalana. I posava com a element de referència per tota la irradiació del que era la cultura mediterrània, perquè volia diferenciar-la del que era la cultura de Castella, que tenia els seus orígens en l'àmbit del món celtibèric, el volia centrar en la influència d'Empúries en la construcció d'aquesta etnos ibèrica i analitzava el concepte de l'ibèric com la llengua ibèrica com el precedent de la llengua catalana. És un element molt interessant aquest que us indico, perquè, per exemple, l'any 1897, el propi Prat, amb Antoni Rubió i Lluc, en el missatge a sa majestat a Jordi I, rei dels Selens, que és una declaració política en suport a la protecció que el rei de Grècia havia donat a la autonomia política de Creta contra els turcs, doncs va indicar, el text indicava això, el poble català havia rebut dels selens la iniciació a la cultura. Per ells va existir Empúries, primer centre d'atracció que ha tingut la raça catalana. Això ho va desenvolupar posteriorment en Puig i Cadafalch, vinculant història nacional amb arqueologia clàssica, tot i que ell quan parlava d'arqueologia clàssica parlava d'arqueologia medieval amb les referències a Montbrutais i l'Ecole de Chartres, part definint, diguem-ne, l'existència d'una ciència arqueològica pròpia però separada de la ciència arqueològica espanyola que s'estava desenvolupant de forma paral·lela a Madrid i bàsicament en el nucli de Madrid com a conseqüència de l'actuació primer de la Real Acadèmia de la Història i després a partir del 1907 amb la creació de la Junta d'Ampliació d'Estudis i de la creació del Centre d'Estudis Històrics que amb el treball de Torbo i Gómez Moreno estructuraran la ideologia conceptual del que serà la definició del que podríem anomenar les essències de l'anàlisi historiogràfic espanyol, un concepte que, evidentment, el professor Peirot ha tractat amb la presència dels aragonesos, justament amb el Centre d'Estudis Històrics, que a més recollia en bona part la influència que ja va tenir l'arqueologia en l'Escola Superior de Diplomàtica, és a dir, que és un element que ara ens portaria per les branques. Aquesta conceptuació va donar lloc a les intervencions arqueològiques a Empúries a partir de l'any 1908, però hi ha una cosa que volia que quedés clara. Tot i que s'ha acusat al nacionalisme català de principis de segle d'utilitzar la recerca arqueològica com a base de la seva construcció identitària, no és un element exclusiu del que és el nacionalisme català. En els darrers anys he pogut resseguir, diguem-ne, aquestes arrels arqueològiques amb la construcció d'altres elements identitaris. Per exemple, és molt interessant l'anàlisi de les obres de Blas Infante, L'ideal andaluz i Los fundamentos de Andalucía, en les quals fa referència també amb aquesta vinculació amb el que és la Grècia clàssica com una forma de sorgiment del que significa l'estructura pròpia de la idiosincràsia andalusa i com fa referència a dos moments esplendorosos per al que és la pròpia construcció de la idea identitària i nacionalista d'Andalusia, que són la cultura de l'Argar i el món tartèsic. O bé, podem resseguir-lo també amb l'àmbit del País Basc, amb les idees de Sabino Arana, amb els treballs de José Miguel de Barandiarán, de Telesforo de Lanzadi, i sobretot és molt interessant veure les vinculacions i la influència que té aquesta primera idea del nacionalisme català basat en la prehistòria i l'arqueologia amb el nacionalisme gallec incipient, per exemple, amb els treballs d'Alfredo Banyes, amb els treballs d'Antonio Martínez Murguía, amb els treballs de Martínez Risco i la seva aplicació amb dos arqueòlegs importants en l'àmbit gallec a principi del segle XX, com són, per exemple, en Federico Maciñeira i en Florentino López Cuevillas. És a dir, aquesta idea d'utilitzar diferents elements de la prehistòria i de l'arqueologia per configurar aquests elements amb moltes diferenciacions del nacionalisme gallec, del nacionalisme andalús, del nacionalisme basc. És a dir, que no es tracta només del concepte del nacionalisme català. Aquí a Catalunya, evidentment, l'element de referència és el cas d'Empúries, és la vinculació amb l'àmbit de la Mediterrània, és aquesta definició d'un passat grec perquè l'àmbit de l'interior de la península no podia tenir passat grec i per tant s'efectuava aquesta diferenciació. Recordem que aquí quan se comença a excavar Empúries és pràcticament les mateixes dades en les quals s'inicien les excavacions hipernacionalistes amb la seva conceptuació de Numància com un reflex de l'intent de reafirmar el patriotisme espanyol després de la davallada del 1898. És a dir, que en aquest cas, insisteixo, aquí es crea una diferenciació perquè és la diferenciació que ha de donar suport a la cohesió ideològica i social per les reclamacions polítiques que durant a la presentació primer del projecte de Mancomunitats, a la creació de la Mancomunitat i posteriorment el primer i fracassat projecte d'Estatut d'Autonomia. Aquestes idees són recollides en molts àmbits, la ser resseguit en l'àmbit de la literatura, de l'escultura, de la poesia, en l'àmbit de la lírica, de l'operística, però, per exemple, doncs, tindríem una frase d'Eugeni d'Ors del 1909, coincidint amb el problema de la dinàmica de la Setmana Tràgica, Empúries com a reflex d'una Catalunya ancestral oberta a la Mediterrània i hereva de les grans cultures del passat, era el vincle amb la cultura clàssica grega com a element diferenciador de la seva personalitat i identitat nacionals. un element que posteriorment el Prat de la Riba vol posar, aquest del classicisme, vol posar a l'element, a la idea central del que és el centre polític de la Diputació de Barcelona i posteriorment de la Mancomunitat, que són les pintures d'en Torres García al Saló de Sant Jordi a partir del 1913, que es comencen a fer a partir del 1913 al Saló de Sant Jordi i que, com poden veure, són clarament una interpretació del classicisme amb la inclusió clara dels elements de procedència arqueològica. De fet, tots aquests elements es poden resseguir un per un, aquestes i la resta. Jo sí puc dir que m'ho passo molt bé amb els meus estudiants de primer quan anem cada any al Palau de la Generalitat i ens deixen allà tres hores davant dels frescos d'en Torres García i comencem doncs, a treballar sobre aquest tema, les influències del nacionalisme amb l'arqueologia de principi de segle i les seves representacions gràfiques i per què, evidentment, doncs això va ser tallat de socarrel per en Puig i Cadafalch i després doncs, per el Comte del Montseny, etc. Bé, els canvis des del punt de vista del pas d'una interpretació de la prehistòria de l'arqueologia des del punt de vista nacionalista, el que podríem anomenar una interpretació des del punt de vista científic, es donen en Pere Bosch i en Pere, el qual doncs, és becari a la Universitat de Berlín, becari de la HAE, ja, entre el 1911 i el 1912, i posteriorment entre el 13 i el 14. Tenim la sort de disposar de totes les seves, els seus quaderns de matrícula i podem saber quin van ser els seus professors. Els seus professors a Berlín van ser Wilhelm Ulrich Mohlendorf, Iver Schmidt, Eduard Meyer, Hans Dragendorf, el classificador de les sigilates, Georg Loeschke i sobretot Gustav Cosigne. Gustav Cosigne, que és el teòric de la prehistòria a Alemanya durant el període del Segon Reich i per les seves visions hipernacionalistes i per la seva definició del concepte dels cercles culturals i per la seva definició del nucli originari de les ètnies a Europa a la zona del Bàltic i a la zona de Dinamarca i surt dels països escandinaus, serà posteriorment, diguem-ne, un dels teòrics que més influirà en el desenvolupament de l'arqueologia nacional socialista, però també és una de les persones que més va influir en les tesis d'en Bosch i en Pere, del qual tenim aquí doncs, alguns elements, com això és una de les, dels primers apunts per la publicació del mapa de l'hora marítima de Vie, amb en Schulten, que és original, o aquí tenim algun dels seus originals per la etnologia de la península ibèrica, que es conserven. O això també és molt, molt interessant, són el programa de l'assignatura Història Universal Antiga i Mèdia, va explicar prehistòria, l'antiga i mèdia res, del primer curs que va donar classe a partir del 2 d'octubre del 1916, això és la coberta dels apunts en Pericot a les classes d'en Bosch, una cosa que tinc en estudi. Bé, en Bosch i en Pere desenvolupa la historiografia científica. Les seves bases interpretatives són l'arqueologia històrico-cultural i el pensament d'en Cosigne, el concepte de l'arqueologia de poblament i el concepte dels cercles culturals. Recordin que també donarà una força influència al difusionisme, que és l'element essencial, difusionisme a aculturació, que és la idea bàsica que desenvoluparan tots els arqueòlegs i prehistoriadors espanyols des del principi de segle fins a fins al tardofranquisme i després fins a l'anàlisi, la introducció dels nous conceptes de l'arqueologia processual i després el concepte dels cercles culturals, del que s'anomena la Kulturkreisfelderle, aquest concepte que serà el que ell expressarà amb la seva tesi doctoral de l'any 1913 sobre la ceràmica ibèrica i les seves àrees geogràfiques. I a partir d'aquí, una de les tesis principals d'en Bosch serà analitzar l'origen ètnic de les poblacions peninsulars, el qual intentarem indicar va definir dos grans nuclis, el nucli andalús amb procedències nord-africanes i el nucli del nord de la península ibèrica amb procedències transpirenaiques. Aquesta conceptuació s'utilitzarà de forma reiterada. Ell aplicarà el concepte de les estructures i les superestructures, indicant que l'estructura, l'element ètnic bàsic, es manté inalterable al llarg del temps, per molt que hi hagin unes superestructures polítiques que en un moment determinat controlen el territori, però quan la superestructura política cau, l'estructura torna a reeixir. Torna a reeixir perquè la superestructura no ha pogut, diguem-ne, introduir-se i modificar l'estructura. Dit d'una altra manera, la població autòctona de Catalunya permanentarà sempre, romandrà sempre inalterable, per molt que hi hagi la dominació romana, la dominació àrab o la dominació visigoda. És a dir, és igual. És a dir, quan caigui la superestructura, tornarà un altre cop l'element bàsic. I, a més, va introduir amb els seus textos idees que ja venien d'en Prat de la Riba. Per exemple, a Catalunya, el contacte amb els grecs d'Empúries potser ha d'atribuir-se al nostre sentit democràtic de la vida i de les institucions polítiques i socials, el més gran sentit de la personalitat individual i de la llibertat conscient. Una interpretació bàsicament positivista, però política, d'arrel política. Quatre idees bàsiques de les tesis d'en Bosch. Poblacions nord-africanes arribades a la península en el tercer mil·lenni, cultura d'Almeria equivalent a la cultura sahariana, neolític que evoluciona als millars, i edat del bronze que evoluciona la cultura de l'Argar. Aquests plantejaments els farà a la dècada dels 10. I, de fet, amb el seu llibre final, publicat el 75, un any després de la seva mort, per a Història d'Europa, continuava mantenint les mateixes idees. És a dir, en Bosch és un exemple de historiador que no evoluciona. I no és només per la qüestió de l'exili, és perquè ha definit uns conceptes organitzatius de la seva forma d'entendre la societat del passat, i no el modifica. Per això ell definirà elements bàsics. Cultura d'Almeria, guerrers, constructors de fortificacions i ramaders. Cultura de les coves o capcià, agricultors. Extensió d'aquests últims a l'Andalusia, el sud-est del Llevant, l'interior peninsular i el sud de Catalunya. I després l'entrada de les poblacions cèltiques, la cultura dels camps d'urnes, la seva famosa obra Two Celtic Waves in Spain, en el segle IX, i una barreja amb la gent de la cultura de les cueves. És a dir, que no parla, diem-ne, ni de bronzes finals, ni parlarà de poblacions ibèriques o preibèriques, amb aquestes denominacions que donem en l'actualitat. Per tant, ell definirà que a la península ibèrica existeixen tres estrats migratoris superposats: els grups humans del Paleolític inferior, la població capciana, les migracions saharianes, i a partir d'aquestes barreges doncs tindrem les dues grans estructures organitzatives de la protohistòria: Tartessos per un castor i Ibers per un altre. Fixeu-vos que no fica per res a l'interior peninsular, la seva és una cultura d'Andalusia, és una anàlisi Andalusia i Llevant. I després n'hi ha allò que us he posat aquí com a vueltas con los libros, és a dir, quan es vol cercar un element del passat, és a dir, quines són les poblacions, entre cometes, del substrat dels grups preromans peninsulars, surten els lígurs, que és una població primigènia europea que abarca, serveix per tot, en la historiografia dels anys 20, 30 i 40 de 1050, des de la península itàlica, la zona del sud del centre d'Europa, França, la península ibèrica, etc. Molt bé. Les tribus lígurs que es van estendre, el problema de la ceràmica ibèrica, no entraré aquí, ja us ho he comentat d'una forma general. La seva gran obra és l'etnologia de la península ibèrica, la diferenciació ètnica, la influència de la cultura grega a través d'Empúries, els ibers, l'utilització de les fonts clàssiques i aquesta idea de la no existència d'una anàlisi crítica, sinó que és una anàlisi acrítica de la documentació arqueològica, perquè bàsicament desenvoluparà el positivisme. Evidentment, en Gómez Moreno, des del seu centralisme, atacarà les idees de Bosch, perquè tots els positivistes es veuen com a nacionalistes separatistes. En Gómez Moreno, per exemple, dirà que la seva idea és ajudar a fer una prehistòria península espanyola sin ir mirando lo que nos cuentan de afuera para contarlo y merecer los aplausos. Sencillísima, pero patriótica y desinteresada. Una prehistòria patriótica. En Bosch també va treballar en el problema de l'origen basc i de l'etnologia d'aquest territori, parlant del basco-cantabrismo, i va definir algunes de les seves idees arran de l'Exposició Universal del 29 a Barcelona, amb l'obra L'Arte en Espanya. difusionisme, per domini els conceptes culturals materials. Vaig molt ràpid perquè si no no podrem passar d'aquí. Hi ha una nota a pie de pàgina, lamentablement, en l'àmbit del que és la historiografia sobre la protohistòria peninsular i la prehistòria, que és en Serra Ràfols, el qual, amb una obra de l'any 30, el poblament prehistòric de Catalunya i el poblament de la Maresma o Costa del Levante en època anterromana de l'any 41, que és un article publicat amb el número 3 d'Empúries, és l'únic que intenta plantejar-se que potser seria interessant fer una història social. És a dir, seria interessant i veure si podem anar a dir alguna cosa més que les tipologies materials i les àrees de distribució, sinó veure, intenta parlar de les idees d'organització política en l'estudi de les comunitats protohistòriques. És a dir, això avui en dia és evidentment és el que fem, per això que hem comentat de les elements materials i immaterials de les tipologies, però el que té interès és que ho faci el 30 i el 41. Anem al franquisme, molt ràpid, no? El franquisme. Idees bàsiques de la prehistòria durant la interpretació prehistòrica durant el franquisme, que de fet, diguem-ne, són idees bàsiques de l'estructuració política del franquisme. Definició de l'essència i antiguitat dels espanyols. Definició de la idea d'unitat política i territorial en la península ibèrica. El primer imperi espanyol és el 3000 a.C. Això ja per entrar. El vaso campaniforme és el primer imperi espanyol distribuït per Europa. Definició de la unitat lingüística peninsular. Definició de la romanització com la base de l'Espanya imperial i importància del cristianisme per configurar l'esperit i el pensament dels espanyols. Aquestes cinc idees bàsiques seran les que utilitzin la major part dels historiadors per prehistoriadors, en aquest cas, per definir la seva obra literària. No? Evidentment, la crítica és contra en Boix Imperi i la seva obra del 32. I com faran això que he dit, aquests cinc punts? Bàsicament, els objectes d'estudi seran les migracions indoeuropees i la importància dels celtes, Guerra Civil, 39, nazis, influència peninsular, etc., una cosa que ja hem treballat en algun moment, per veure l'estructuració del poblament peninsular, el rebuig de l'iberisme i de la colonització fenicio-púnica. Per què? Perquè aquí entraran els conceptes de l'antisemitisme. Podem trobar amb els prehistoriadors del franquisme elements molt clars d'antisemitisme i el seu rebuig amb el món fenicio-púnic i una cosa que no començarà a ser superada fins a en García y Bellido ben entrada la dècada dels 60. L'estudi cronològic i estilístic de l'art rupestre llevantí, que dona lloc a unes baralles sobre cronologia, sobre si són paleolítiques, són postpaleolítiques, etc., etc., i l'anàlisi de la cultura del basc campaniforme, això ho farà Martí Santolalla com a primer imperi espanyol. Tenim dos models no tan allunyats, en Pericot i el Martín Almagro Basc. En Pericot centrarà bona part dels seus treballs, des de Grandeza y miseria de la prehistòria l'any 48 fins a Reflexiones sobre la prehistòria hispànica de l'any 72, en el concepte d'identificar les arrels ètniques de la població espanyola, el que anomenarà los abuelos de los españoles. No? Què és el que farà? Doncs, ell definirà tres grans creacions culturals del passat espanyol, el paleolític superior, amb l'art rupestre, les aportacions neolítiques i el coneixement de la metal·lúrgia i, posteriorment, doncs, la protohistòria, moment en el qual els pobles clàssics es posen en contacte amb Espanya i aquesta passa de les oscuritats de la foscor de la barbària a la plena llum de la civilització. És un moment en el qual toca negar els ibers i, diguem-ne, donar carta de naturalesa amb els celtibers. Una cosa que en Bosch, en un moment determinat, l'any 37, amb un text estudiat des del punt de vista polític, però no des del punt de vista arqueològic, que és el seu discurs inaugural a la Universitat de València l'any 37, que es diu Espanya, és un text no massa conegut, també va introduir alguns elements de celtisme a l'any 37. Per exemple, idees d'en Pericot l'any 52, no? Les raïces d'Espanya, el concepto de lo español. Per exemple, los aurignocienses, los más viejos representantes del núcleo fundamental del pueblo español. ¿Vale? Los gravetienses, seguimos manteniendo la hipótesis de una población gravetiense como substrato de la etnia española. ¿Vale? O ve, per exemple, qüestions com deformar l'anàlisi de la ciència prehistòrica per aplicar-la a l'africanisme polític, que és un dels elements característics del règim franquista. Per exemple, Espanya, a partir del segundo milenio, va a mirar a Europa casi exclusivamente, con preferencia a África, però a partir del segundo milenio. Els elements formatius, els orígens, són el concepte africà. O bé, per exemple, indicar poques diferències caben entre los años, 3.000 años transcurridos, no ya en su tipo físico, que debe ser casi el mismo, sino incluso de temperamento. Basta pensar en el genio alegre, la habilidad danzarina y la taurofilia eran ya cualidades que les adornaban en la antigüedad. Molt bé, no cual no vol dir que quedi clar que l'obra d'en Pericot, des del punt de vista de l'anàlisi de la prehistòria, és molt ferma. Les excavacions al Parpalló o a Cocina van marcar clarament la prehistòria europea dels anys 40, 50 i 60 i van facilitar la seva projecció internacional. És a dir, en el franquisme hi havia dos prehistoriadors d'origen espanyol, en aquest cas català, reconeguts arreu. Un és Bogin Pere amb el seu exili mexicà, però aquí el que surt, el que verdament té pes, el que va a tot arreu, doncs és en Lluís Pericot. Però evidentment doncs n'hi ha qüestions polítiques, no? La Celtiberia apareció ya a los antiguos como el baluarte de España. Y esta imagen antigua es válida para todos los tiempos. Es el momento en el cual Antonio Tovar está definiendo un concepto historiográfico de Castilla como madre y como núcleo de lo que es la idea de España. Los primeros españoles, primer eslabón de la cadena de generaciones que podemos llamar España. Fíjense que el que está haciendo aquí, Pericot, es prácticamente esta copiana amb en Prat de la Riba, el primer Adena. No? Molt bé, el mateix fa al mig segle de prehistòria hispànica l'any 64 i l'any 72 pràcticament fa el mateix. Així, si em deixa una mica de marge l'organització, tres minuts, us li dic quatre coses del Magro, Maluquer i Tarradell per tancar el cercle. El Magro és un quart de segle de control ideològic, des de la seva obra Nuevas cuestiones científicas sobre la unidad de España fins Origen y formación del pueblo hispano. Són, diguem-ne, quatre textos dels anys 50, però també podríem anar a cercar els textos dels 60, dels 70 i dels 80. És a dir, el Magro, diguem-ne, és camisa nova des de l'any 1936 i després, tot i que tingui les seves, tots passen a ser liberales, luego al final...
Comunista, farcista, liberal.
Totalmente. L'ABC, en la seva necrològica, quan va morir l'any 84, va arribar a escriure que havia sido exiliado por sus ideas políticas a Catalunya.
Sí,
igual,
sí, sí.
No, és que de vegades és molt intens. Home, evidentment, ell comença amb les seves crítiques amb en Bogin Pere, que és l'assa que reto els cops després de la guerra, indicant, evidentment, la seva utilització ideològica de la prehistòria per definir, dient el que són els pobles d'Espanya i per negar-les la seva pròpia idiosincràsia, i després doncs, ve a patar, lògicament, amb els conceptes que ja els he explicat. Si Grècia nos dio nombre y comenzó esta historia, Roma nos dará unidad de destino. ¿Se'n recorden, els que tenen ajudat de lo de la unidad de destino en lo universal? Pues miri, doncs surten el senyor Magro també. O, per exemple, doncs, la Hispania antigua és la razón de nuestro ser para convertir a nosotros al bárbaro germano y para expulsar de nuestro lado al árabe o judío, que seguirán siendo, como el fenicio antiguo, algo execrable y malo. ¿Vale? Evidentment, Empúries representa el comienzo de cuanto ha servido para crear el alma nacional de todos los pueblos españoles, íberos, celtas y romanos. ¿Per què? Doncs perquè una de les tesis bàsiques d'Almagro és definir la unitat d'Espanya des de la prehistòria. Per exemple, llamarles pueblos españoles para no llamarles pueblo español es tender a recordarles la época en la que eran tribus como un honor que no sienten. O, per exemple, a la Escuela de Prehistoriadores de Barcelona le ha parecido más científico aludir a los pueblos de España como si fueran aún diferentes y sin unir. ¿Cuándo? Evidentment, a l'edat del bronze o fins en algun cas amb el neolític. Evidentment, a l'any 1000 ja veu la unitat d'Espanya i, evidentment, veu una unitat de caràcter racial. I fins al final, això és del 82, diu, España no ha hecho en la historia otra cosa más noble que servir a cuanto Roma ha representado. Con estos ideales detuvo la expansión del Islam, llevó su lengua latina y su religión católica romana a toda América y sostuvo con esfuerzo junto con Italia en otros siglos la unidad espiritual de la Europa cristiana. Unidad que ahora se añora y se busca por otros caminos simplemente económicos. Maluquer de Motes també plantejarà crítiques a la estructuració d'en Bosch, tot i que era l'últim deixeble abans de l'exili d'en Bosch, en Maluquer. I després doncs, va introduir alguns elements interessants, com és, per exemple, la caracterització de les poblacions preromanes peninsulars. Ell va analitzar molt el que és l'Oronzo Final i Mont Ibèric, però continua calçant-se les sabates d'en Bosch i del Pericot, que de fet van ser els seus mestres. Los orígenes de esas poblaciones remontan a los lejanos tiempos neolíticos. És a dir, no hi ha, és a dir, està definint la mateixa conceptuació. En Maluquer abandonarà el concepte de cultura de base ètnica, desenvoluparà el concepte de procés formatiu, això és bastant interessant perquè introdueix els conceptes de aculturació i sincretisme, cosa que als anys finals dels 70 i els 80 és un element molt nou, dona importància de la conjunció entre documentació arqueològica i fonts clàssiques i, com he dit, aculturació i sincretisme. Anem acabant. Parlarà de la influència de la colonització a l'àmbit del món ibèric, farà la dualitat d'influències, tots els que hem estudiat en Maluquer sabem el concepte del límit entre els tractats entre Roma i Cartago, fenicis al sud i griegos hacia el norte, i desenvoluparà, per exemple, una visió colonialista, presentista, de la protohistòria. Per què és colonialista presentista? Perquè entén la colonització i la influència mediterrània com un element de superació i de permetre l'accés a les comunitats indígenes amb un tipus d'estructura ideològica, econòmica i política totalment diferenciat. Totalment diferent, no? L'absorció de la població indígena a Catalunya, o bé, per exemple, l'activitat grega se dirigirà necessàriament hacia l'elevació del nivell de vida indígena. De fet, això, anys 80, amb en Maluquer, el podíem veure amb en Bosch, que el podíem veure amb en Prat de la Riba. És la mateixa idea. I acabo. Evidentment, Empòrion és el cas el més recurrent i tornem un altre cop amb en Prat de la Riba, amb en Maluquer. Núcleos satélites más o menos helenizados que constituyen los puntos de protección del territorio, per parlar del domini polític que tenia Empòrion sobre el territori. En Tarradell continua amb els conceptes nacionalistes de la interpretació històrica, només fa falta pensar a Les arrels de Catalunya, la seva obra més important de síntesi de l'any 1962, molt diferenciada de la síntesi de Ribes del 68, dels Ibers, que és una síntesi molt més pensada per intentar analitzar l'estructura social, ideològica, de creences del món ibèric. En aquest sentit, la Ribes, que havia conegut doncs, directament amb en Serra Ràfols, doncs, està també influenciat per en Serra Ràfols, i doncs, explica el concepte diguem-ne de com veu la civilització ibèrica. És a dir, parlem de civilitzacions, no parlem d'estructures socioterritorials o polítiques com parlem ara. No? Un fenomen de civilització, una creació bàsicament indígena sobre l'antic substracte poblacional, no es mulla, no diu d'on ve el substracte poblacional, i sense noves aportacions tècniques nascuda de l'estímul derivat dels contactes grecs i fenicio-cartaginesos. I existeix una civilització ibèrica manifestada amb la llengua, l'escritura, l'art i altres aspectes, però no un poble o uns pobles ibèrics. Això ja és una, diguem-ne, és un element molt més modern, perquè de fet, diguem-ne, Arturo Ruiz i Manolo Molinos, quan comencen a fer la seva síntesi de principi dels anys 80 sobre el que és la cultura ibèrica, parlaran ja de cultura material, no parlaran de cultura de caràcter ètnic. I una última pantalla. Per resumir una mica el que els he explicat a correcuita, perquè ens hi podríem estar més temps, no? Predomini de les corrents interpretatives basades en plantejaments polítics i ideològics desenvolupats durant el segle XIX, predomini de l'anàlisi positivista del registre arqueològic, exclusió de la interpretació orientada vers l'anàlisi dels processos socials, ideològics i polítics i predomini d'una estructura cronològica i geogràfica del concepte cultura enteses només com a cultures materials. I són aquestes, diguem-ne, les quatre idees de resum en les quals podríem curar el que he tingut temps d'explicar-los i els que no he tingut temps d'explicar. Moltes gràcies.